detalls de dir que hi vaig anar després del Benet Xerxe, perquè vaig veure la transmissió de TV3 i vaig dir, ostres, què és això?
Això ho tenim aquí.
I vaig anar-hi. Sí,
que la gent no s'esperi els petards, eh? Vull dir que quan hi vagis no hi ha focs artificials.
Escolteu, vaig quedar bocabadada.
Sí, sí. No, clar, és que l'interior és fantàstic. Jo, la meva proposta és que, com que la visiten cada any 4 milions i poc més de turistes, bàsicament, no, diguem, jo la tancaria als turistes durant 2 anys, som 8 milions, en 2 anys només hi anem nosaltres i hi hem anat tots, ja. I...
Mira, això estaria bé, rebre una carta a casa del president de la Generalitat que, ens, que els convidem a anar
tal
dia, sí, durant l'hora i el dia.
Com la vacunació. Per cert, el moment dels focs artificials, jo no sé si us va passar amb vosaltres, però jo des del sofà de casa, potser portava ja molta acumulació d'imatges, eh? Però amb tot aquell fum jo em vaig pensar que la fotien avall.
Sí, sí, que es cremava.
O sigui...
Digués el Liceu 2, això.
No, però fins i tot expressament que no hagués sigut l'última voluntat de Gaudí de dir, mira, quan ja els agradi a tothom, la foteu avall i ja està. I llavors enyorar-la 100 anys més. Quart miracle. El miracle de la resurrecció del món ens mira.
Sí.
Sí, noi, escolta'm, això que ens agrada tant als catalans, que el món ens miri, aquesta inseguretat històrica nostra, que si no ens ho diuen de fora no ens ho acabem de creure. I aquí, a més, té aquest avantatge, com dèiem, això de transversal, que el món ens mira, cadascú pot fer anar per allà on vulgui, no? I molts ho comparen a l'esperit olímpic del 92, ja ens torna a mirar, no? Vull dir, quan fem junts les coses sí que les fem bé, unitat, etc etc. No? La Sagrada Família pràcticament com un altre paveter. Uns altres, el món ens mira perquè el papa ha parlat català, el català com una llengua oficial, la llengua pròpia de Catalunya. Uns altres, amb aquesta lluita Barcelona-Madrid, no? Vull dir, Miami contra Montserrat, Bad Bunny contra el Virolai, diguem, no? I aquesta superioritat estètica que ens agrada tant demostrar. Per tant, el món ens torna a mirar, urbi et orbi, i això també ha sigut un miracle del papa. Anem per l'últim. El miracle de l'actualització de valors com la bondat o la bellesa. Perquè d'aquest papa, jo em pregunto, què ens atrau exactament? Perquè, o sigui, per què tanta moguda? Jo veig diferents motius, eh? N'hi podríem afegir aquí molts. Un és aquesta cosa, aquest lideratge anti-Trump, no? que ha tingut el papa de la pau, etc. Un altre, que això no podem deslligar de qualsevol esdeveniment que es produeix a dia d'avui, és allò del FOMO. És a dir, és igual el que passi, però no m'ho puc perdre. Hi he de ser. Diguem, no? I això també s'ha de tenir en compte. El papa també dels que estan al marge de la societat. Però hi ha un factor que és que fa cara de bona persona. I per mi no és un factor gens menys preable.
No.
O sigui, Benet XVI, amb totes les virtuts que podia tenir...
Fotia una cara mala llet.
No tenia aquesta cara de bona persona.
La bondat de la cara.
La bondat a la cara, diguem. No? Aquesta cosa que crec que és un factor que té a favor aquest papa... i que jo crec que és un factor també a tenir en compte en pròxims conclaves, perquè no tots els cardenals tenen la bondat a la cara. Que també s'ha de dir.
Ella no la tindria, per exemple, no?
També hi ha qui diu que el papa no és que s'hagi mogut tant ideològicament, sinó que és que el món està tant cap a la dreta que em sembla que el papa sigui cap a l'esquerra.
Sí.
Però està allà com sempre havia estat un papa, no?
I dèiem això, la bellesa, no? L'actualització d'un valor com la bellesa d'aquestes litúrgies perfectament estudiades, ja no només de l'espectacle final de la Sagrada de Família, sinó la bellesa de la litúrgia, que clar, al final dius, hosti, pots estar en desacord amb moltes coses, pots creure o no creure, però saben, són conscients que la bellesa uneix i és una cosa que fa
anys. I que necessitem rituals.
Exacte, que necessites rituals i que fa anys que intenten explotar-ho, tot això.
Doncs un gran resum del que ha estat aquesta setmana. Us va agradar, Arturo?
Sí.
Podeu ser els crítics, no?
En general em va semblar que saltaven totes les línies de confessionalitat de l'estat. Però estèticament, la veritat és que el pas per Barcelona, molt, molt maco. Hem vist coses molt... Jo crec que hi ha el redescobriment de la Sagrada Família, però hi ha el redescobriment de Montserrat, per exemple. Jo crec que també va ser imatges molt...
Va ser espectacular.
És
un moment de reconeixement al país, a la... que és la patrona de Catalunya, no? I aquella mirada del papa a la Moreneta...
La Moreneta em va semblar que era interessant a Montserrat, però el dia anterior a Montjuïc ja havien fet, no?, aquell moment del papa mirant la Moreneta, la rèplica de la Moreneta, també va ser molt intens.
Una mica...
A l'Estadi Olímpic va haver-hi, a més, una altra cosa, que és el confessionari públic.
Total.
Va ser extraordinari. Aquell moment, en els quatre nois... van explicar allà uns dramons immensos, sí, sí, i ell escoltant i donant la resposta, que és a lo Elena Francis.
Això,
pràcticament.
Sí, però una resposta molt estudiada.
Tant a Montjuïc com a Sant Agustí hem vist alguna cosa que s'assembla una mica més al evangelisme, eh?
Sí, per això.
Això
donar testimoni,
això
sí, sí.
Donar testimoni, això de jo dono testimoni, és molt evangèlic.
Que és una església que escolta, una església humana, una església que entén la imperfecció, una església, etc. Tot això és el missatge que s'anava donant al mateix temps que es donava el missatge d'un poderío.
Una mica menys d'embafada, sí, també hagués estat
bé. I menys d'homes,
eh?
També hagués estat bé, no? Però vaja, això ja...
Li podeu buscar les pegues que vulgueu? Aquí s'ha vist.
Una nació
en funcionament
bé,
i un home capaç de dir una cosa que feia falta que digués, que és que encara que tothom durant anys s'hagi vengut l'ànima al dimoni, no vol dir que estigui bé. I per fi algú que diu, escolteu, el món va per un camí que tots esteu comprant acríticament, sapigueu que això no està bé.
Jo només t'haig de dir una cosa.
I una cosa, perdona, jo sí que tinc alguns entorns d'Anglésia, però com diria el Julián, allò més vaporosos, no tant de ferro, no? Hi ha molta gent que l'ha tocat. S'ha remogut, eh? S'han remogut consciències. Que jo crec que això sempre va bé, sigui per on sigui, un punt de reflexió. No?
Sí, però jo, mirant-ho aquest... amb una mica de distància, jo segueixo pensant i recordant una frase que una vegada em va dir una amiga meva feminista. L'Església abans acabarà amb el celibat que consentir que les dones ocupin aquests llocs que tants bisbes anaven ocupant aquests dies. I en això no s'ha mogut gaire, eh?
Doneu-li temps a aquest Sant Pare, porta un any. Li demanem que faci els deures de 500 anys de cop.
Bueno, aquest...
Crec que el que està fent és...
Ara deixa-lo descansar una mica.
Que descansi? No, però és veritat que volem veure si ve cavallar el bisbessa de Solsona. Això
seria fantàstic. No
l'hem vist, el bisbe novell aquest dia.
Sí, vaig trucar.
Ah, sí?
Bueno, amb ell no vaig trucar a la Sílvia, estava a Montserrat. Vaig demanar que me'l passés, però es veu que no va poder.
Hòstia, m'hagués agradat molt que hagués ofert el seu testimoni, no? A l'Estadi Olímpic.
Jo crec que aquest papa és capaç de donar-li una resposta fantàstica.
Ara falta el sisè miracle. Vull dir, aquest diumenge aniré a l'església del meu poble a veure si s'ha produït el sisè miracle, que és que de les 8-9 persones que van habitualment a missa...
Hi ha la multiplicació, no?
Hi ha alguna cosa.
La conversió... Es
tracta d'això, no? Vull dir, el gran miracle del papa hauria d'assegar, no?
I que Rodalies funcioni.
Que ompli l'església.
Albert Tom, gràcies.
A vosaltres.
Preguntes, no ho sé. No sé. Tanquem l'Àgora avui amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente, però abans Marisa Gil pel Foradada. Hola, bon dia.
Bon dia.
Més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, el dilema dels divendres amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó i l'Elisenda Pineda. I avui ens preguntem, i us preguntem, a l'hora d'escollir què estudiar, què s'ha de tenir en compte? El que més ens apassiona o el que ens farà, o creiem que ens farà guanyar més diners en el futur? Si voleu explicar-nos la vostra experiència, 932017474.
Després resumim l'actualitat de la setmana amb la periodista Sílvia Coppolo i el filòsof Oriol Ferrés. Avui centrats en la figura de Lleó XIV i el seu missatge sobre Catalunya com a país acollidor per a tothom.
A partir de les 11 conversa amb el Joan Dausà, que just avui estrena l'última cançó del seu darrer disc, que l'ha dedicat a la seva filla petita, com ja s'intueix en el títol. Papi, posa-la al disc.
I amb les recomanacions culturals i esportives per al cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà i la gran final del concurs pendent, tancarem programa i setmana.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què?
Doncs que el papa ja no hi és. Bueno, sí que hi és, però és a les Canàries, no se li dona tanta atenció. I en Carlos Herrera ha deixat d'orientar el seu ull de Sauron cap al papa i ara es torna a fixar un altre cop en Zapatero.
Bueno, y aquí en España, afuera parte de este asunto, nos estamos entreteniendo mucho con las joyas de Zapaterina la Grande. El precio está en torno a 1.300.000 euros. 1.300.000 euros en joyas. Oye, hay que tener abuelas poderosas.
També en té, n'ha tingut aquest matí per una de les seves víctimes preferides, el ministre Óscar Puente.
De hecho, algunos idiotas han conseguido elevar su idiocia a niveles planetarios. El tuit absurdo del ministro más absurdo, que es el primate Óscar Puente. Dice, lo que hemos visto es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas Mágicas del 92, creatividad, buen gusto, precisión. Y Madrid, la del relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la botella. Hay tontos muy tontos. Y me gusta este primate de Óscar Puente.
A Los Santos li passa una mica mateix, ja alcança una mica el tema del Papa, i avui ha parlat de la selectivitat i concretament de com n'és de fàcil aprovar aquests exàmens.
Però com va estar bien una selectivitat on aprova el 97%, com decía el professor este? Però no le da vergüenza presumir de eso. Aparte, todo el mundo sabe que las notas de Canarias no tienen que ver con las de Valladolid, y las notas de Sevilla es donde se van los de Salamanca para aprobar. Pero si en la primaria hay maestros con faltas de ortografía, si en la secundària ja vienen que no saben leer, ni escribir, ni redactar correctamente.
I qui va superar de manera brillant els exàmens de selectivitat i redacta perfectament és la nostra companya Sílvia Solanes, que avui s'ha trobat amb un petit contratemps aquest matí quan ha baixat a fer en directe el resum de la premsa digital amb el Canalies, els matiners. S'ha trobat que ha imprès el guió el d'ahir.
Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
No ho sé?
Sí, correcte.
A veure,
sí,
on
sí.
Són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe.
Segur que solució en directe.
No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar.
Saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
No, ja està, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure,
a veure.
No, és que a veure, premsa digital, ara...
La ràdio en directe.
Ah, això sí, t'anava sí, a dir. Sí.
I a les xarxes què han dit, Joel?
Doncs mira, Ricard, avui porto una mica de recull de talls que he vist a les xarxes durant la setmana i no voldria que quedessin sense ser difosos. Comencem amb un parell de reaccions ciutadanes a la visita del Papa a Barcelona. La primera, els micròfons del Tot es mou de la gran Pilarín Vallès.
És complicat. Fa gràcia, perquè figura que som un país tan... laic, tan descregut. Quan és hora d'anar a veure el Papa, hi ha unes empentes.
Lucidesa, clarividència, se li diu això. És veritat que en aquesta visita papal han sortit simpatitzants catòlics de sota les pedres, gent molt d'esquerres, que no ho haguessis dit mai, però mira, s'han enamorat del Papa, tu. I és que no s'ha d'oblidar, Ricard, que el Papa pot fer miracles, i a Barcelona en va fer com a mínim un. Una senyora vídua del barri de la Sagrada Família es va retrobar amb el seu difunt marit convertit en papallona, gràcies al Papa.
Y bueno, lo voy a ver con tres amigas más y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno... ¡Uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre, porque yo recordaré a mi madre...
Ai, no, que era la mare. Era la mare. Ja m'estava fent cares d'Arturo Puente, que devia conèixer el tall. El que no ha aconseguit el Papa, tot i les seves habilitats miraculoses, és que el cardenal Omella no li canviés el nom a l'arquitecte de la Sagrada Família.
Estas torres humanas recuerdan mucho a las torres de los apóstoles que verá mañana en la Sagrada Família. Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí.
No sé si l'Omella s'hagués atrevit a dir-li a la cara Antonio al Gaudí, igual li haguessin saltat les ulleres. Els noms no s'han de traduir mai, Ricard, i el que encara és pitjor, no pots fer com el president del Barça en funcions. Rafael Juste, que si no sap una paraula en català, la diu en castellà, però traient-li una lletra.
El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Quan el president del Real Madrid, amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa...
Un butxorn i un altre butxorn, amb una escena que he trobat el més pur estil del cinema absurd de David Lynch, Yorgos Lanthimos o Luis Buñuel. Els protagonistes són Pedro Sánchez i Míriam Nogueras i l'escena es produeix al Congreso de los Diputados.
Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, queda la paraula, quan vulgui. Com veu Catalunya? Gràcies. Moltes gràcies, senyor president, quan quiera. Por favor, silencio. Silencio.
La veo bien.
Està bé.
No?
No,
no. No.
Sí. Es podria fer un àgora d'aquest estil, no?
Què en penseu d'aquest? Ho veig complicat.
Ja està.
Ferran Espada, Milà López d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Bon cap de setmana. Una pausa i entrem al dilema. Amb Àngel Llàcer, Elisenda Pineda i Judit Mascó. La pregunta d'avui és: s'ha d'escollir els estudis en funció del que podeu guanyar de diners o en funció del que us agrada? 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona. I la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames, per exemple, d'un guió. I en català central, fabular sona igual com qui fa volar coloms amb la seva imaginació. Només 294 dels 883 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 18 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Jordina Garrit Forns, de Torredembarra, el tarragonès. I avui també ens heu dit colomar, palomar o canonar.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Colsur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs. Hi ha coca aquí. Oh.
Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
Sí, és resposta molt sincera.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem? BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Sí, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
Molt més.
Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
100%.
Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem els locos o què?
El suplement. Ràdio amb
amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
Sí, sí.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Judit Mascó, bon dia.
Molt bon dia.
I Àngel Llàcer, bon dia.
Bon dia.
Però què t'ha passat?
Bueno, és que m'enfoteu un lío amb els horaris, fills meus, o sigui que no m'ho he enganxat a la dutxa.
A les 11, a les 10...
Clar, és que jo pensava que a les 11.
Àngel, jo ho vaig posar, en el xat, vaig dir... A les 10
no
em van contestar.
No llegeix,
vaig dir, ai, Francesc, moltes gràcies, no sé... Però és que jo em foto un lío, ja. És que jo em foto un lío.
Escolta, he vist que ahir a la nit eres una gala.
Ah, sí? Ahir a la nit, veus que em van donar un premi?
Un premi?
Quin premi?
Què dius ara?
Sí.
Quin premi?
Sí, on el tinc? Ah, l'he perdut, ja. On el tinc?
Carai.
És un premi que em va donar el Pride Barcelona, que organitzaven els primers premis Pride, no sé què, de Barcelona, allà a l'Hotel Vela.
Sí.
I aleshores em van donar un premi Àngel Llàcer Pinós.
Premi per gay?
Icona.
Per ser gay, icona. Per ser referent.
No, no, per ser
gay,
no.
Icona.
Per ser una icona.
Una icona dels gais.
És gràcies. Home, parla...
Això vol dir que ja ets un vell, perquè després va venir uns nois i em van dir ai, moltes felicitats i tal, i vaig dir bueno, sóc una vella glòria, diu sí. Vella i glòria, em van dir.
Oh, bueno, però bueno, encara que et van conèixer, Àngel, perquè ara bueno, la gent jove no coneix ningú,
Però no entenc el premi. No, no, què has fet?
Què has fet a la vida, a veure? Referent.
Home, ser un referent, fer que els nens vegin que, saps, allò, si hi ha algú així, pues, em veu allà i diuen, ai, mira, saps?
Jo vull ser gay. Però, és clar, però, Àngel, és una responsabilitat ser una icona. Un icon.
Clar, icon. Ho has sigut tota la vida.
Bueno,
què vol dir ser icona?
Sempre,
què vol dir?
Jo sempre he volgut ser com Judit Mascó.
Jo et diré una cosa, sí, que ara parlàvem amb la Judit. Doncs escolta, ja comencem malament, La Judit ha fet una plec amb les models dels anys 90. Plec? Com la plec del Cargol, però la plec de models dels anys 90.
Ja ha passat.
Sí, és una meravella. Això també, això és molt xulo. Jo li estava explicant amb ella perquè a nivell personal... Bueno, jo és una cosa que no volia fer, perquè no em sento ja ni penso que no tinc ni l'edat, ni el cos, ni el
tal. Les xiques són guerreres.
Però quan ens vam ajuntar, em vaig oblidar de tot. Ho vam donar tot, vam disfrutar moltíssim. I aleshores la meva última filla, la quarta, i la petita, que ja té 20 anys, em diu, mama, saps que jo no t'he vist desfilar mai? I dic, què dius ara?
És molt gros. Oh!
No, clar, és molt fort. Jo dic, doncs és l'última oportunitat, segurament. I truco a l'Eugeni i dic, porta-me-la, com sigui, amb una moto elèctrica, amb el que sigui, però porta-me-la.
Totes les supermodels dels 90.
Estàvem allà.
La Verónica Blume.
Tot és
bo. La Lorenzo.
La Blume, que està tot el dia.
La Nieves Álvarez.
La Blume, que està tot el dia fent ioga més allà que aquí i tal. També deia que no.
Sí, que
juntes...
M'ho acaben d'enviar.
Ens va fer un subidon.
Clar.
Quan vaig veure la meva nena asseguda allà mirant-me. És tan bonic. Quina sort que tinc de poder viure aquestes experiències. Ara. I, a més, moltes persones que estaven allà assegudes, que va ser una ovació i va ser meravellós, va i diuen les dones aquestes. Judit, és que desfileu vosaltres fa que ens sentim...
Empoderades, segures...
Empoderades, però també, clar, com a referents, com a... no icones, però... Però, bueno, et sents emmirallat de que tu pots consumir moda, que tu pots lluir moda, que et pots sentir maca i bé, independentment del cos que tinguis i l'edat que tinguis.
Correcte.
Molt bé, Àngel, doncs, bon premi.
I, a més, tenim un públic femení amb certa edat avui,
sí,
que també li agradarà que no digui això.
Sí. Estem totes a la cua de la menopausa.
Han vingut tots a veure't, Àngel, i al nostre sèrie hem fet
Àngel, tenim públic femení amb certa edat que s'han quedat decebudes de no, que no hi siguis.
És que estic, a veure, estic per arribar-hi, jo he vist que un quart d'hora, vull dir que després puc anar-hi.
Bueno, a saludar-les. Vine a saludar-nos.
Home, si entremig vas parlant... I no perds la connexió. Ves venint.
Anem al tema de debat.
Anem al tema.
Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. El dilema és el següent. S'ha d'escollir els estudis en funció de les portes que us obriran al mercat laboral, és a dir, dels diners que podeu guanyar, o, per contra, és millor triar la carrera en funció del que t'agrada, del que t'apassiona. Què en penseu, Judit?
Mira, jo crec que sóc la persona més equivocada, encara que penseu que tinc criatures i això, perquè què he de dir jo, precisament, mira què acabo d'explicar,
exacte,
que no sabia què volia estudiar, que vaig començar estudiant, bueno, vaig fer turisme per fer alguna cosa. Perquè,
mira, també.
Ah, mira, sí, no ho sabia.
Sí, vaig fer turisme.
Doncs m'agradava, no sé, veure el món, viatjar, els idiomes, vaig pensar que seria tenir una miqueta de cultureta general i saber una mica de tot i no saber res. No sabia ben bé què volia fer. I què m'hauria... O sigui, que mai a la vida hauria pensat que aquesta feina, que a priori havia de ser una anècdota a la meva vida, em donés la possibilitat de desenvolupar-me com a persona, com a professional, i que seria la persona que sóc ara, i m'ha anat prou bé. Ser model, fer de model, que això no s'estudia.
No s'estudia.
Llavors, dit això, ara sembla una tonteria.
Això et pots apuntar a una agència
model.
Vaig fer
un curset, sí, però és igual.
Estudia, però s'aprèn. Sí,
això és molt pràctic. Dit això, jo no sóc la persona adequada per dir ni a les meves filles ni a cap jove que una carrera que té molt bona sortida és el més adequat. Realment, encara que soni a tòpic i a, que ho diem sempre, vull que siguis feliç, fes el
que... un error de concepció. La carrera no et defineix el que acabaràs treballant. Això ho hem de
això
canviar.
Això també és molt important.
No? És a dir, al final tu has d'estudiar potser alguna cosa que et generi inquietuds i que tinguis ganes d'estudiar, encara que després sàpigues que això no et portarà a treballar d'allò. No?
Per exemple, hi ha una carrera que el meu marit va fer, que és dret, no? I ell sempre diu, és una bona carrera de tenir de base, si no saps què has de fer, perquè normalment fas altres coses i és una carrera que va bé per exercir moltes altres professions.
Correcte.
Tens com una base.
Sí. No? Això és un sufragit. Dret és com el sufragit de les carreres.
Però jo també vull dir que és molt difícil pels joves sentir clarament una vocació amb lo aviat que els hi toca. Tots aquests que han acabat el batxillerat i estan fent la CL.
Fan triar també en el moment de triar
batxillerat. És una sort que tinguin vocació.
Hi ha casos de gent que té una vocació molt clara, llavors ja no hi ha dubte.
Que sàpiguen el que volen fer, ja és una gran cosa. Jo tinc filles que han fet humanitats a la Pompeu Fabra, que no s'hi van matar fent el batxillerat, no s'hi van matar fent a la CL perquè no necessitaven cap nota específica, tothom anava estressat, i que les ha fet felices i els hi ha agradat molt. Ara, clar, no són enginyeres, saps? No són enginyeres aeronàutiques.
No, però mira, vist lo vist, o sigui, una vegada ja la vida ja ha passat, com si diguéssim,
sí,
no?
Sí.
Després donen premis,
ja et donen premis i desfiles per...
I això que no hi soc, us esteu fotent de mi, i això que no hi soc.
Va, parla, que tot deixem parlar.
Escolteu una cosa. Vist lo vist, ja la vida ja ha passat, saps? O sigui, al final, jo és un missatge que sempre vull dir als pares, jo. És a dir, si el teu fill és llest, que faci el que vulgui, no pateixis, no cal que faci dret, no cal que faci empresarial,
i si és
que
tot
faci,
tu?
No sé, medicina, m'entens? O sigui, perquè si és tot tu, serà tot tu tota la vida, i si és llest, serà llest tota la vida.
Hi ha tontos, saps? Que també els hi va bé, o sigui, que no cal patir, tampoc.
Exacte, no cal patir. Però vull dir que al final tu destacaràs, facis el que facis, vull dir que al final tu has de deixar que el teu fill faci el que vulgui. És veritat que si és tonto, i tu veus que el teu fill és una mica tonto i tens la capacitat de veure'l, igual sí que l'has de guiar una miqueta i dir, doncs mira, tu estudia això, que això igual t'ajudarà una miqueta. Saps què vull dir? Però si una persona...
Perquè hi ha exemples, Àngel i Elisenda.
Elisenda, sí. Es diu?
Ui, estic una mica espessa.
I Ricard, va sortir de festa ahir.
No, que hi ha persones que ens donen un exemple de vida brutal. Hi ha...
No ha dormit
sí
a casa.
Sortir, sí que
no ha dormit a casa, no.
Sí que vaig sortir, és veritat.
No,
he dormit a casa, però sí que vaig sortir.
No se m'ha dit això.
És que els dijous els juernes, en diem juernes. Una vegada us ho vaig explicar, això.
Sí, per sortir.
Els juernes són complicats.
A quina hora has anat a dormir?
No tan tard. El que passa que ja...
A quina hora?
Escolta, tu no t'interessa.
O sigui, que m'interessa, no t'ho preguntaria.
Ara no ho podria dir, però ara no ho diré públicament. O sigui, el que volia dir és que hi ha gent que ens dona exemples de vida. Per exemple, hi ha un xaval...
Jo m'he anat a dormir l'hora que no li has atacava.
Hòstia...
Pues clar, que t'has quedat adormit avui.
Sí, normal, que hi ha una festa del premi.
No, és que no, Canalies, no? Amb la ràdio t'ha despertat.
No, perdona, que jo no m'he dormit, que jo estava aquí la merda bé. Va, segueix.
No, que ja anava a dir que va haver l'alumne perfecte en l'any 22, que va ser un xaval madrileny que va ser el que ha tret la nota més alta, altíssima, perfecció total de la CELE, no? I va, i aquest noi agafa i fa, es gradua en filologia clàssica.
Clar que sí. I serà un filòleg fantàstic.
I a les xarxes socials es van començar a fotre, a fer memes, a criticar-lo, el van matxacar.
Nota, no hagis triat enginyeria industrial.
Clar, que ets tonto, això no vol dir ser llest. I també voldria dir que, i això és una experiència meva personal, de fa poquet vaig anar a concursar amb un passapalabra, ¿vale? I vaig estar amb el Manu i la Rosa, que la Rosa és la que va guanyar el rosco aquest dels 2 milions...
Sí,
no sé quan,
una pasta.
I vaig estar parlant molt amb ells perquè vaig gravar 3 programes. I vaig preguntar, tenia molta curiositat, com són, què estudien, què fan a la vida aquesta gent que és tan intel·ligent.
Sí.
I em va dir el Manu que era psicòleg, treballava en recursos humans en un petit despatx, i em va dir la Rosa que era mestra. Professora.
Sí. Clar. Hi ha molts tipus d'intel·ligència.
Clar,
és
a dir... saber coses, l'altre ser intel·ligent.
Ah, aquí està. Hi ha molts tipus d'intel·ligència i de manera d'anar pel món. Mira, a mi em va passar quan vaig acabar el COU, que jo tenia molt clar que jo volia ser mocatriz, que és això, bueno, ja, en situ del teatre, i jo ja m'hi veia, saps? Jo em pensava que era Núria Espert. Saps el que et vull dir? I ma mare, que ma mare va veure que no, que jo havia fet de Mare de Déu als Pastorets i un parell d'escales a Nifi que havia fet de Concha Velasco.
Ui, aquests n'hi ha molts, eh? Àngel, tu deus trobar molts d'aquests que han fet allà els Pastorets i que venen dient, és que el meu fill té un talent.
Correcte.
No, no, o sigui, jo la de nenes que he escoltat cantar...
Tu diràs...
La meva filla, vull que escolti la nena com canta.
Sí, sí.
Canten malament.
I canten que esgarrifen.
Perquè els han ensenyat malament.
No, no, clar, bueno, això és un altre tema, això és un altre tema, un altre dia de les escoles.
Doncs escolta, jo volia ser actriu i ma mare em va dir, ni parlar-ne d'això. Llavors em va apuntar a fer turisme perquè el meu tiet li va dir, escolta'm, el turisme és el futur, saps allò? Que fa els anys 90 això passava, el turisme és el futur.
Sí.
Llavors, el turisme no tenia cap mena d'interès en el turisme. Vaig aprovar perquè m'ho vaig copiar absolutament tot. Comptabilitat de primera, només m'ho feien en castellà, que és una cosa...
Ai, sí, havia comptabilitat.
Comptabilitat, hi havia dret, hi havia un poti-poti, que és una carrera que, bueno...
Bueno, cultureta general.
Però fixa't que t'estàs dient, em van apuntar, vull dir que tu no vas decidir...
No, en absolut, Àngel. I això, clar, jo vaig perdre 3 anys de la meva vida i un dineral, perquè, clar, me l'havia de pagar jo, a sobre.
On estudiava, jo em costava tant estudiar i m'havien de fer els exàmens quasi bé a mida perquè estava tot el dia viatjant pel món i treballant, que un dia va citar els meus pares i els va dir, no penseu que no és tan important el títol, perquè aquesta nena turisme ja n'està fent.
Clar, exacte.
Us ho juro per això. I els meus pares, què passa, que són mestres. I clar, per ells el títol i acabar els estudis era tan important.
Clar,
jo vivia amb tant estrès perquè era impossible.
Judit, perquè això era una mentalitat.
Diu, aquesta nena ja està fent turisme, però està molt bé que m'ho fes veure.
Però era generacional, perquè els nostres pares són fills de la postguerra. Són gent que no van tenir un accés als estudis, o almenys els meus, que són de classe treballadora.
Sí,
però... Exacte, aleshores,
i si el
hi ha
van tenir...
un gran gruix que quan van arribar als anys 80 i els seus fills van poder accedir a la universitat, la seva obsessió era que aquella criatura anés a la universitat perquè també era com a casa tenim un advocat, a casa tenim un metge.
No, no, i els hi marcaven les carreres. A la meva mare, el ser dona, va dir, mestre, és una de les carreres que tu pots fer.
Aquí està, i aleshores...
Tampoc era vocacional, pobre.
La nostra generació ens vam veure una miqueta obligats a fer allò que els pares havien projectat amb nosaltres.
Clar.
Avui en dia, que el futur està com està, i que la canalla puja sense saber si podrà pagar-se un pis, sense saber si podrà anar a treballar del que li agrada, sense saber si podrà tenir fills, sense saber tot això, escolta'm, doncs treu-te la cotilla, fes el que t'agradi...
De totes maneres,
i
parlem molt, però...
La gent no fa el que li agrada, perquè, per exemple, les carreres més demandades i millors pagades a Espanya el 2026. Mira, enginyeria informàtica i de software. És a dir, com que el futur és la tecnologia, doncs vinga, aquesta és la més.
Clar.
Després, medicina.
Medicina, hi ha molts metges que estan, o molts estudiants de medicina que estan estudiant per ser...
Hòstia, necessiten molta nota, companys.
Però per ser metges cirurgians, cirurgians estètics, vull dir que estan
la
ja projectats...
La dermatologia i l'estètica, tots volen fer això perquè es forren.
Aquí està la història. Llavors, qui ens curarà el ronyó a la Puigverd quan estiguem fotuts, saps? Aquí està el
enginyeria
tema.
Enginyeria aeroespacial.
Mira, aquesta està bé perquè a mi, Mart, m'hi agradaria anar.
I després hi ha odontologia.
Mira.
Ciberseguretat.
Home, és que el món bucodental és imprescindible.
Màrqueting digital.
Màrqueting digital, que no he entès mai què és.
Sí, no, el màrqueting digital...
El vendre i comunicar digitalment.
Ah, sí, molt interessant.
Xarxes socials, publicitat, estratègies digitals per vendre't.
Jo seria una persona molt trista si fes això.
Però es veu que l'odontologia, el sou mitjà és dels més alts, de les carreres...
Aquí, clar, aquí hi ha dades interessants, perquè dius, bueno, jo sé que entre aquí i aquí és el que jo guanyaré. Clar, triar una carrera, el que estem parlant és triar una carrera amb aquests baremos, no, per molt que estiguem parlant ara així tots molt woke,
és depèn del que t'agradi.
És veritat, és veritat que hi ha molta gent que sí que es guia.
O depèn de com tu tens el cervell. Però si tu el que t'agrada és fer quartos, al cap i a la fi la felicitat te la donen els diners, no allò que fas. Allò que fas és la via que fas servir per tenir diners.
No, i allò que fas, és a dir, la feina, si ho pensem, i que també ha passat els anys, Àngel, que com tu deies, és on dediquem totes les hores del dia i tota l'energia i totes les passions i tot el temps i totes les inquietuds i totes les expectatives i tot.
Sí.
Per tant, que trist és fer una cosa només per diners. Perquè què faràs amb aquells diners?
Bueno, però hi ha gent que és feliç, fent diners.
Però és el que diu l'Elisenda, o sigui, hi ha gent que el que li agrada a la vida és... Mira, a mi em va passar això. O sigui, jo quan vaig acabar, quan vam 18 anys, com que aquesta cosa de la família, el meu germà feia medicina, és metge, llavors jo havia de ser empresari, aquesta cosa de la família catalana.
Sí.
Llavors el nen ha de ser empresari. Llavors me'n vaig anar... Allà em van... Bueno, vaig anar... Bueno, és igual, ho faré curt. Vaig anar a Sade. I aleshores vaig arribar allà, llavors, clar, totes les persones que hi havia allà feien allò per guanyar diners.
Clar.
O sigui, el seu pensament és, quan siguem grans, serem directors d'empresa i tindrem molts diners. O sigui,
és que guanyar diners està molt bé.
Sí, no, clar, però l'objectiu d'aquelles persones era això. I jo em vaig adonar que el meu objectiu no era aquest. Jo vaig pensar, és que jo no vull que el meu objectiu... Bueno, perquè no m'agradava, o sigui, no era el meu objectiu principal fer diners.
Clar.
O sigui, els diners ens agraden, evidentment, però vaig pensar, bueno, si he de fer diners ja els faré perquè fer alguna cosa que m'agradi. Llavors vaig prendre la decisió d'anar a fer teatre, que clar, va ser una cosa... Clar. Bastant de dalt a baix, perquè de cop i volta estava fent empresarials i de cop i volta me'n vaig a l'Institut del Teatre a fer teatre.
I van tenir una estaveta, Can Llàcer.
Home, clar, exacte. Sí. El nen vol ser escultor. Aleshores...
Clar, clar.
Clar, i aleshores, doncs, jo, clar, va ser un drama, allò és un drama. I
sí,
què va
s'ho van agafar malament a casa.
Molt, molt. Ara,
perquè
ara
era un fracàs, era un fracàs.
Clar. És que els diners, sí, aviam, sí. Estan molt bé doncs, per viure bé, per tenir un sostre, per disfrutar,
clar, però jo,
per
fer unes bones
vacances,
pares,
per gaudir de la
al final,
vida, però...
Vols del cas, només... dir, uns pares que et donen tots els recursos perquè el nen estudia la millor carrera possible,
sí.
No? Que, i en aquest cas,
sí,
per
no,
tenir
no,
un futur esplèndid...
Sí, no, no, un esforç, clar, per sí.
I el nen diu no, jo vull ser un varietés.
Clar, però això és la raó de projectar en el teu
bueno,
fill...
Bueno, això és el meu cas, però bueno, jo entenc que tu pateixis...
Hi ha una carrera de varietés, jo la faria, veus?
És la meva.
Sí, la seva.
Jo entenc que els pares tinguin por, ho entenc perfectament. Ara,
clar,
cosa, també
clar.
Ho entenc. Però també és veritat que quan tens 18 anys i tens tota la teva família, que et miren com si fos un boig, que et donen l'esquena, que també miren el psicòleg, saps què vull dir-te? Dius, no, home, l'única cosa que jo vull és això. I al final, moltes vegades, jo em trobo amb els de Sade després de molts anys, perquè tinc molta relació amb molts
d'ells. I què? Com els veus?
I sempre em diuen, hòstia, tu que vas marxar que no volies fer diners i al final és el que sent
més. Que no sent més. I escolta'm, i ara els teus pares entenc que estan orgullosos i que venen a veure't a totes les estrenes i que... Alguna vegada n'heu parlat? Et toro passau?
Jo sempre els dic, clar
sí,
que els dic. Dic, ara tan orgullosos que esteu i us ompliu la boca de que sou els pares de l'Àngel Llàcer, apa, va.
Ah, però és que això també m'ha passat a mi, clar.
A tu també t'ha passat, Judit,
home,
eh?
Home, esclar, sí, clar. Sí. Amb els meus pares no tant, ja eren una mica d'una generació i més oberts de mentalitat, però la meva àvia, on poseu la nena, ja esteu vigilant què està fent aquesta nena? En canvi, després, quan vaig començar a triomfar, clar, oh, sóc l'àvia de la Jun Mascó, sí, esclar, perquè ha anat tot bé, però vull dir que són feines que fan por, que no hi apostes, que no creus que
sí,
acabaran bé.
És un paper complicat,
però...
no? Perquè com a pares vols el millor, protegeixes, però clar, no deixes volar, i llavors aquí és on hi ha moltes carreres frustrades amb això, no?
Sí.
A la pe dels
tu
pares.
Què faries amb els teus fills? Si ja
que facin una mica el que vulguin, no?
Però això sí. Ho diem, però en el fons del fons...
La teoria és acompanyar-los.
A tu t'agradaria que fessin ciències i que sapiguessis
que... El que vulguin, és la seva vida.
A mi, jo també penso així, però
no, però vull dir que això és la teoria. Després, quan t'hi trobes...
Clar, no deixes de patir, però aleshores és saber que els has d'acompanyar i que aquest patiment te l'has de menjar moltes vegades, no? I és com, bueno, mira, a casa sempre tindràs un sostre i un plat a taula, que és el que em deia mon pare. Diu, si t'estavelles, doncs escolta'm, ja posarem un plat de llenties i...
I també això és un comentari que m'està fent pensar que també els fills que poden permetre's fer carreres o estudis més artístics, diguéssim, més d'humanitats, és perquè saben que tenen un plat a taula.
Clar,
i que els cobriran les espatlles, les famílies.
Sí,
això també és una reflexió que aquí
sí,
deixo.
Això també és veritat, que jo sempre que penso que darrere un escultor hi ha una família rica. Però...
sí.
Però no,
gran
per
frase.
Exemple, el meu cas no era aquest, perquè de cop i volta jo vaig dir, bueno, vull ser no sé què, tal, i llavors me'n vaig anar a viure, vaig anar a compartir pis, no? I aleshores recordo que jo vaig marxar un dimecres, tenia 19 anys, vaig marxar de casa amb 19 anys, ara és impossible, és impensable.
Sí.
I aleshores vaig marxar amb 19 anys i jo recordo que havíem de pagar el lloguer del pis, treballava de qualsevol cosa, treballar als supermercats, treballar no sé què, tot per pagar-me. Jo, perquè els meus pares em van dir, nosaltres no et pagarem res.
Correcte, clar.
Perquè ja t'hem pagat.
Ja t'hem pagat les sabates. Mon pare, quan vaig fer 18 anys, em va dir, jo t'he pagat les sabates. A partir d'ara te les pagues tu.
No, espereu, llavors, jo marxo un dimecres de casa meva. Dic, bueno, doncs me'n vaig a viure no sé què, pum. Arribo diumenge a dinar, vale? Perquè els diumenges dinava a casa, i la meva habitació ja no existia.
Clar.
Era un despatx. Dic, però
això
no
t'ho dono. En dos dies.
Dimecres vaig marxar i diumenge ja no existia la meva habitació, era un despatx.
La mapi, tu.
Molt a favor.
La mare va dir, bueno, has marxat, no? Doncs ja està.
Clar, és que què hem de fer? De tenir l'habitació així tot el dia?
Escolta, a mi m'agradaria això fer-ho, perquè les filles es van independitzant, però no acaben de deixar les habitacions.
Doncs agafes les coses, li fots una caixa i adéu, s'ha acabat.
Però és que també sap greu. O sigui que jo, a mi m'agradaria fer neteja.
Això és un trauma que tens. No acceptes que han marxat de casa. Accepta-ho, ja no hi són.
És el meu, jo accepto. Són elles que no accepten que han marxat definitivament. Pensen que potser tornaran?
No, 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 ets tu que et resisteixes al canvi.
Perquè elles no han acabat de buidar.
No buiden, o sigui, han marxat, però no acaben de buidar.
Agafa les coses i les poses en una maleta i un camió i cap a casa.
Sí, sí, i ja pots agafar una planta baixa després pel teu marit i per tu, només una habitació, no hauràs d'anar
a calentar.
Fas obres, fas la seva habitació.
Més petita, més petitet i ja està.
Mira el tema, és que em fa molta gràcia xerrar amb vosaltres.
Ara posarem aquí el carro de la compra.
Exacte, la dutxa sobretot és
important. Guardem aquí un espai per si haguéssim més necessitat un llit ortopèdic, el que sigui.
Correcte, correcte.
Tu pensa que d'aquí
res... Això és així d'aquí 4 dies, eh? Això encara no, però hi hem d'anar pensant, eh?
Tu ja ets una icona, per tant, ja has d'anar començar a adaptar la casa.
I tu què?
Jo ja
per cert, enhorabona, eh? Enhorabona, eh? El que és, sí. No l'hem felicitat.
Sí, sí, felicitats, eh?
L'enhorabona.
És que teniu uns collons, de veritat, eh? Però em foteu...
Però per què, enhorabona, per què?
Perquè, perquè li han donat un premi.
Ah, sí, Pride. Sí, ja,
Pride, de la Pride Parade.
Clar, escolta'm...
S'acrea per la vida, jo què sé.
Bueno, també, celebrar la vida també. Està molt bé,
exemple
també.
De vida. És que ser una icona és un exemple.
Oh, com se l'enfot.
Però escolta, no te'n fotis, deixa-ho dir.
Que no.
Escolta'm, que no. Que no.
Doncs vine.
Està a punt de baixar, eh?
Diré la cara, home. Està a punt de faria una abraçadeta.
No, és que avui us portava una cosa, jo.
Com?
Què dius ara?
A les nenes, a les nenes.
Ai, què portaves?
Una cosa.
Ens ho portes a la setmana vinent?
Sí, clar, però a quina hora és la setmana? A quina hora serà la setmana vinent?
A veure,
la setmana vinent serà...
A les 10 i 10 aquí.
Sí, aquesta hora. Aquesta
10
hora.
I 10 no, aquí.
Però, Ricard, a quina hora serà la setmana vinent?
No sé, jo no hi seré la setmana vinent.
Com que no hi seré la setmana
vinent? No em va bé.
Però això no és seriós.
Ah, no, la que ve sí, la que ve sí que
sí, és. Sí, que hi serà.
És
que aviam si t'he de portar jo, sí, jo sí. L'agenda, eh? A veure, a les 10 i 10 aquí, Àngel.
D'acord, quedem així.
És fàcil, 10-10.
Bueno, a les 10 i 10. Mira, podem fer una cosa. Per què no quedem a les 4:15 i esmorzem tots tres, que no ho fem mai?
Doncs no estaria gens malament.
Va, aquí, en el bar del costat.
Clar. Sí, a la Farga.
Sí.
Ah, mira,
Sí, la Farga, perquè sí, hi ha un altre bar aquí, però...
Hi ha un altre bar, el Titan, més econòmic, sí.
Sí, sí. Està bé.
Bueno, això ho acabem de decidir, que tenim al xat. Va, sí.
Tenen
sí.
Un bull blanc, així? Que és molt bo, també. Que
escolta, ja t'hem acabat la secció.
Gent de Pineda, Àngel Llàcer, gràcies.
A tu sempre.
Adéu i petonets a tots.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'Estat Passant, també?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí, sí.
T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil.
M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Brava per l'equip de la tarda.
És increïble.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan acaba la setmana i arriba el divendres a aquesta hora, saludem a la periodista Sílvia Coppola. Bon dia, Sílvia.
Bon dia i bona hora.
I Oriol Ferrés, filòsof. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És el nostre espai per reflexionar sobre l'actualitat de la setmana. Ens fixem sempre en una paraula, en un concepte i en una frase, una setmana, que evidentment hem de parlar del papa.
De parlar del papa, sí.
Un papa que l'hem vist sempre acompanyat d'homes. Això no canvia, Sílvia.
L'hem vist, diríem això, és que jo encara tinc, ara que m'he trobat amb el Joan Pere aquí a fora, ens vam ser allà a l'any 2010 amb Benet XVI, no? I aquella imatge quan els veus tots i continua igual.
Sí.
Bé, fet moltes coses bones a aquest papa, però hem de recordar que discrimina la meitat de la població per raó del seu sexe, i que aquest no és un tema menor de si posem roses o clavells. Això no és un tema menor.
Ara diuen aquesta vegada han tret les dones, i recordes la polèmica amb les monges que van netejar la taula?
Sí.
Almenys les han tret de netejar.
En l'episodi, quan va venir a la visita del papa Benet XVI.
No, sí. No era això, companys, és a dir, no s'havien de treure les dones, s'havien de posar més dones, no?
Sí, però això ara mateix, doncs, quan vam parlar amb el bisbe Planella, no, doncs ens deies que això podria generar un cisma. I tu dius, bueno, això és com dir, opi, el llop! I dius, bueno, doncs, si hi ha problemes, tracta els problemes, perquè on poses primer, la institució o les persones?
Dit això, la frase de la setmana és aquesta.
Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
Que aquest sigui un país acollidor per tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Quina primera idea ens dona aquesta frase, Sílvia?
A veure, la frase del papa, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat i estimat per allò que és, aparentment és universal i poc controvertida, però dit aquí, a Catalunya, doncs té moltes capes de significat. Primer, doncs diu, òbviament, que Catalunya és un país i recull un relat nacional que connecta precisament a Catalunya, diríem, i que s'ha construït, diríem, al llarg de moltes generacions. Ja al segle XX, perquè ara és el segle passat, el segle XX, Catalunya va absorbir grans onades migratòries procedents d'altres regions d'Espanya. Sí. La formulació de polítics i d'intel·lectuals catalanistes com Josep Benet o com Paco Candel, doncs insistien justament que Catalunya no era una comunitat que es definís per l'origen de les persones, sinó per la voluntat de pertinença, que aquests dies hem vist una pila de rituals on justament es recollia això, la pertinença que necessitem tots sentir. La famosa idea de Catalunya un sol poble va néixer precisament per evitar que la societat quedés dividida entre autòctons i nouvinguts. I, com deia, això s'arrela en el catalanisme social i cristià dels anys 60, influït també pels discursos de l'abat Esquerrer i per un llenguatge de reconciliació després de la Guerra Civil. Als 70, el SUC, el sindicalisme i l'Assemblea de Catalunya la van convertir en una eina política central per evitar la possible fractura entre autòctons i immigrants, com deia, i per articular aquest catalanisme popular i integrador.
Un sol poble, no?
Un sol poble, sí. Quan el papa parla d'un país on tothom sigui estimat per allò que és, toca una fibra molt profunda d'aquest imaginari català, la nació com a comunitat d'inclusió més que no pas de sang o d'origen.
Això d'un sol poble, i aquí pot agafar-s'ho de dues maneres, no? I aquí et diu que un sol poble vol dir que hi ha una sola identitat, i aquí et diu que el que volem és totes unes identitats que resumeixin i que defineixin aquest sol poble, no?
La inclusió és això, no? És a dir, què hem d'entendre per unitat? Una cosa uniforme? O el fet que incloem i que d'aquest conjunt hi ha una diversitat que d'alguna manera està configurant aquest sol poble? Clar, un sol poble que és monolític és una cosa que exclou tots aquells que són diferents, també. Clar.
És acollir, alhora és preservar una identitat pròpia. I aquesta doble necessitat
diversitat no és fàcil de conciliar. La psicologia social ens diu que les societats amb canvis demogràfics ràpids, com el nostre, no? Com a Catalunya, tendeixen a generar mecanismes de categorització. No? Els d'aquí, els que han vingut, els no vinguts, quan la immigració és elevada, com en el cas de Catalunya, la identitat col·lectiva es pot percebre com a una... està amenaçada, no? Diríem, ens amenacen que realment es perdi. Llavors, la frase del Papa el que fa és mira de desactivar aquest mecanisme. No diu que les diferències desapareguin. Diu que la dignitat, que és la seva paraula clau, precedeix qualsevol diferència. Per tant, és una frase, un missatge molt coherent amb la doctrina social de l'Església. Abans de ser català, espanyol, marroquí, paquistanès, llatinoamericà, l'individu és persona. És la identitat que acull les altres. És la identitat humana compartida. Però també es pot llegir d'una altra manera, perquè molts sectors de la societat catalana viuen la preocupació que una immigració molt intensa pugui dificultar la cohesió cultural, òbviament, i lingüística. Per a aquests sectors, la paraula acollidor pot semblar incompleta si no va acompanyada d'una referència a la reciprocitat, és a dir, a l'esforç d'integració que han de fer els nouvinguts, que evidentment que tenen drets, I deures.
Recordo que uns amics meus de Can Oriach, un barri de Sabadell que és més aviat de tradició d'immigració, més andalús en el seu moment, acostumaven a dir que quan anaven al centre de Sabadell baixaven a Sabadell.
No? I a Mataró. Anem a Mataró, al barri de l'Esperança, que és el de tocar, de Rocafonda.
Clar, és un barri propi de Mataró, no?
Sí, però doncs anem a Mataró.
Baixaven a Mataró.
Baixem a Mataró, si sí, anaves és... a la Riera.
I a vegades, alguns coses, que viuen, no? Parlant de Sabadell, que jo també hi vaig néixer allà, no? Que, a veure, alguna gent de Sabadell, quan pensen en Sabadell, pensen en 3 o 4 barris, sí, com a molt, no? Però clar, és una ciutat de més de 200.000 habitants. És molt més gran i molt més diversa.
Aquesta frase que deia que aquest país sigui un espai acollidor per tothom, que deia el Papa, és una frase que diries que està calculada, que és oberta expressament, Sílvia?
Jo diria que sí, és a dir, si jo que m'he mirat tots els discursos, fins i tot el del Congrés dels Diputats, cada paraula està calculada i el que es calcula justament és l'ambigüitat que té, és a dir, tothom la pot entendre una mica com vol, ningú s'hi pot oposar, qui es pot oposar a la dignitat humana. Llavors el missatge, doncs, és de consens, no? I els diferents actors polítics se'n poden apropiar de manera diferent. Els progressistes la poden interpretar escombrant cap a casa i veure-la com una defensa de la immigració i la diversitat. El catalanisme integrador hi veu la confirmació que es pot ser català independentment de l'origen, i els sectors més preocupats per la cohesió cultural hi poden llegir una crida a evitar la deshumanització del debat migratori. És una frase moral, més que política, és clar que també és política, eh? Perquè té la força política. I això és allà on rau justament aquesta capacitat, aquesta força, la capacitat d'interpel·lar públics molt diferents.
Una cosa és el que diu el Papa, l'altra el que no diu el Papa. Aquesta sí. És l'altra. I pel que fa al català, doncs hi ha coses que no s'han dit.
Pel que fa al català, vols dir, no?
En el context, en aquest context, no?
Molt bé, la qüestió més interessant probablement és allò que la frase no explicita, no? Perquè Catalunya viu una de les transformacions demogràfiques més intenses de la seva història contemporània. El debat ara aquí no està en si acollim o no acollim, no està al voltant de l'acollida, sinó també sobre la integració lingüística, l'accés a l'habitatge, la cohesió escolar, la seguretat, la transmissió de la cultura catalana, no? Fixem-nos que tenim els docents en conflicte continuat amb el govern, que el dia que el Papa va a la Sagrada Família es mata un home a plena llum del dia, i que gràcies, Papa, per entendre el pes que el català, no la sensibilitat. Està molt bé parlar de sensibilitat, eh? Però és de respecte. Té com a eix de la cultura i la nostra identitat més enllà del que ho entenia el cardenal Omella d'entrada, no? I tenint en compte això, doncs, que uns cantaires que duien l'estelada de les partitures se'ls va fer fora del temple discretament, però fora. Què fa el Papa? El Papa no entra en cap d'aquests terrenys. Parla des del pla moral, no des del pla de la gestió pública el dia que no van els trens. El pla moral és també, però, polític, eh? I el pontífic recorda un principi ètic previ. Qualsevol resposta política ha de partir del reconeixement de la dignitat de les persones. Després ja veurem com les utilitza cadascú, les paraules del Papa.
I la frase en si, la que posàvem, per tu és una frase de 10 sobre 10.
Sí, per mi la frase de l'acolliment és de Déu, i quan va a Montserrat ja diu que s'està fent. Reconeix Catalunya com aquest país que acull i que integra, no? El que dèiem abans, que connecta amb la tradició de Catalunya un sol poble. Redueix la polarització entre grups d'origen diferent des de la comunicació política, com dèiem, és de consens. Bueno, i veiem aquí doncs el que està passant, no? Diríem, a Catalunya, que hi ha tanta immigració, invitació a l'acollida, i no resol el debat sobre la immigració, ni qui ha de tenir les competències, no? Papa no hi entra, i diu que no hauríem de començar preguntant-nos d'on ve cadascú, sinó reconeixent primer la seva condició de persona.
Venim del nord, venim del sud, a terra endins, a mar enllà, no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, a mar enllà.
Magnífica cançó de Lluís Llach, eh? Venim del nord, venim del sud.
És que és això.
És això.
No, diríem, no ens mena cap...
Terra d'acollida.
Ah, terra d'acollida. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Tu,
diferents
això és...
orígens, però caminem junts. És a dir, que no importa tant d'on vinguis, sinó a partir d'ara què fas, no? I estem tots junts caminant.
Unitat, llibertat, persones vingudes de tot arreu, sense fronteres, valors compartits, construir un futur millor. I avui hem començat parlant de Josep Benet, però podríem anar fins i tot a l'eslògan perfecte que va fer Lluís Bassat pel president Jordi Pujol, aquell Som 6 milions, que ja intentava construir una identitat col·lectiva inclusiva catalana que evités la possible fractura entre els catalans de tota la vida i els nouvinguts, no? És allò de és català qui viu i treballa a Catalunya i qui ho vol ser. I ara el que veiem és que el Papa parla d'acollida i des del moment del president Pujol d'integració. També hi ha la tensió entre aquests dos conceptes.
I a tot això, Oriol, amb què et vols fixar tu avui?
Va, jo em vull fixar amb la figura del Papa de Roma en primer lloc. Mm-hmm. Hem de dir que és com un papa missioner. És a dir, el 267è papa, allò 14, és el primer papa de la història, fixeu-vos amb això que estava comentant, també amb doble nacionalitat. Estatunidenc i peruà, perquè va exercir com a missioner i bisbe a Chiclayo, a Perú, durant més de dues dècades. Per tant, en aquesta experiència hi podem veure la idea d'una església sinodal, és a dir, d'una església missionera que s'acosta als llocs on hi ha dificultats, que escolta, i aquesta també és una idea interessant, perquè potser algunes d'aquestes reformes que ja es van iniciar amb el papa Francesc demanen temps per poder-se consolidar i compassar. I qui sap si iniciar-ne també de noves. Ho dic perquè la institució de l'Església Catòlica és una institució mil·lenària, però que segurament encara arrossega per tradició moltíssims dèficits democràtics. Per tant, en aquest sentit, podem dir que l'Església Catòlica ha optat per la sinodalitat i hi ha un continuisme entre Francesc i Lleó XIV, sí, amb la idea de sinodalitat, justament, que és la pluralitat, l'escolta, i, per tant, sortir d'aquest absolutisme de tota la vida. Mm. Tampoc ens imaginem, però, una democràcia radical, per descomptat que encara...
Bueno, a més que fos democràcia, encara que no sigui, sí, radical.
No fos de...
Ja hauríem avançat moltíssim. Sí. Clar, el Congrés dels Diputats i aquest senyor, diríem... L'Esperit Sant té molta feina, perquè només hi ha homes que trien homes.
Sí, i aquí hi ha un tema interessant, que potser també es podrà caminar cap a, no una església anticlerical, però almenys sí anticlericalista, on d'alguna manera tots els socis, per entendre'ns, puguin tenir veu, independentment de si estan ordenats o no. És a dir, que també més participativa. Jo crec que justament aquesta és la idea. Potser una democràcia radical no cal anar tan lluny, però almenys la cosa ha de ser molt més participativa. I ara aquí podríem anar a un segon tema. No sé si us interessa.
A veure.
Ens interessa tot. Sí, que quan ja parles dius coses molt bones. Va, molt bé.
Quina creieu que és la funció que té l'Església geopolíticament en el món d'avui del segle XXI? Atenció, perquè ens posem en temes grossos, eh?
El que està fent ara és el de pacificar, d'alguna manera, no? Rebaixar tensions, potser.
Jo crec que el que fa el papa molt bé és un lideratge femení i, diríem, horitzontal, i no mana, no ordena, sinó que convida i acompanya. Acompanyar és el verb i ell ho fa perfecte. Mm.
Clar, el papa de Roma és un dels grans líders mundials. I ho és sense exèrcit, això és molt interessant, perquè ho és igualment de líder gràcies a la diplomàcia, els milions de fidels que té i l'enorme influència que té. I hem vist un papa, Lleó XIV, fer una crítica profunda per mi a tres grans moviments globals que jo crec que preocupen la humanitat sencera, que són la guerra, efectivament, és el que deia el Ricard, el tema de les noves tecnologies i aquest acceleracionisme que hi ha amb la tecnologia i el capitalisme salvatge. Lleó XIV crida, atenció, a una pau desarmada i desarmant. I la teoria de la guerra justa diu, Lleó XIV, que ja no és una teoria vàlida. Per tant, posa sempre per davant la pau. També crida a desarmar la intel·ligència artificial i crida a respectar la dignitat humana en un món econòmicament injust. I tot això ho vam poder veure a l'encíclica Magnifica Humanitas.
Són les paraules d'Oriol Ferrés i de Sílvia Coppola analitzant els conceptes que ens han envoltat aquesta setmana, avui sobre el papa de Roma. Gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies, gràcies. Fins la setmana que ve.
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar és diumenge i tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci...